A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Aquella escola universitària que formava directius i alguns dels professionals deien, home, ja està bé formar directius, però també aniria bé formar una miqueta les bases de la cadena, que també ens convindria. Però això era un debat de fa molt de temps, quan es parlava del turisme de qualitat, quan acabava d'inaugurar-se l'autopista i vivíem aquella primera crisi post-autopista i post-Jocs Olímpics, passat 23 anys, com qui diu. Vinyet Torné, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
La Vinyet, que és la cònsul de la DEC.
Sí.
La varen tenir quan acabava d'estrenar-se en el càrrec i gairebé no havia tingut temps a res, Vinyet.
De res, exacte.
Perquè feia molt pocs dies.
Feia res, uns mesos justos.
I ara quan fa d'això?
Bueno, ara no gaires mesos més.
No gaires mesos més. Però què ha passat? Gairebé un any, Vinyet?
Però ara ja fa un any sí que estic dintre de la junta directiva de la DEC.
D'acord. Com has viscut aquest any?
Bastant mogut i tranquil al mateix temps.
Mogut en quin sentit?
Mogut perquè dintre de la DEC hi ha hagut canvis en direcció, cap a bo, per això ara som molta més gent a dintre de la junta directiva i bueno, ens hem d'anar coneixent tots i vulguis o no som uns 42, si no recordo malament, i ens hem d'anar coneixent entre tots nosaltres per poder anar avançant i anar fent feina.
D'alguna manera també pel teu càrrec ja coneixies la realitat sitgetana, però suposo que ara ja has afegit aquí un coneixement des d'aquesta perspectiva que atorga ser membre de l'agrupació d'empresaris de l'Alt Baix Penedès i Garraf, no?
Sí, és una miqueta diferent. A Sitges, de totes maneres, bueno, som poquets dels associats, amb la qual cosa animo, ja que estem a la ràdio de Sitges, a Ràdio Maricel, aprofito per a tots els empresaris sitgetans animar-los, bueno, els que no estan associats, que s'associïn a la DEC, perquè és important estar associat, i ja que el gremi d'hostaleria està associat, que hi ha el Joan Anton Matas aquí com a president, però també que encara que estiguin al gremi d'hostaleria, que s'associïn a la DEC.
A partir de la teva percepció i arran d'aquest argument, aquest és un poble on tot és molt atomitzat, on si tens aquella percepció de moltes persones que van pel seu compte i que munten negoci pensant que Sitges i que els costa fer xarxa amb altres empreses, amb altres negocis?
Costa una mica aquí a Sitges. El gremi és el que ho té més ben muntat i més ben organitzat perquè fa molts anys que està i la veritat ho porta superbé, però a nivell de les altres associacions a la gent li costa, a la gent de Sitges li costa associar-se.
Per què deu ser?
Perdona?
Per què deu ser?
No ho sé, potser perquè cadascú va a la seva. Potser, no ho sé. És difícil.
És difícil.
És difícil, sí.
Doncs,
perquè també hi ha moltes empreses atemporals.
És el que anava a dir, hi ha poca possibilitat de relar,
sí,
no?
Sí, n'hi ha que sí.
La Queta Domènech, que és de la Masia Vallformosa. Queta, bon dia.
Hola, bon
dia. I mentrestant farem que s'incorpori en uns momentets la Maria Baró de Caves Vilarnau. I ens acompanyarà en aquesta conversa al costat d'en Joan Anton Matas i de la Queta i de la Meritxell i de la Vinyet. Però mentrestant, Queta, des de quan, per fer una mica d'esbós històric de la Masia Vallformosa,
sí,
quan va començar un pèl, una mica d'història?
És una pregunta interessant perquè justament aquest any celebrem els 150 anys com viticultors i aleshores doncs ja hem creat un producte nou que és un cava rosat i realment, i a més estem molt contents perquè el vam presentar en un concurs a Anglaterra i hem guanyat la medalla d'or com a cava rosat més important del món. Uh-huh. El qual això a més ens honra amb que a més a part de que tenim també vins, no sols fem caves, però doncs que això doncs és ben merescuda aquesta medalla perquè entenem que estem fent una bona qualitat amb els nostres productes.
Amb la mala fama que tenia el cava rosat i tot allò que era rosat,
Sí, exacte.
Què és el rosat? Ara, no és ni una cosa ni una altra.
Sí.
Treu rosat i mira, ja està.
Sí,
i treu
però ara
rosat,
crec
no?
que realment
ha canviat molt, això, no?
Molt i molt i precisament és un dels productes que tant per aperitius com per postres doncs es consumeix actualment Molt bé.
Heu mantingut el negoci la mateixa família? Continua sent una empresa familiar?
Sí, bé, nosaltres per això dic 150 anys com viticultors, perquè sí que doncs el besavi meu doncs sí. Va ser qui va començar en el món del vi, viadoll, no, en aquells moments, i realment va ser el meu avi el que va començar amb el tema de les primeres ampolles de cava, que a més guardem i que es van començar a fer en un celler on ara hi fem doncs reunions de direcció, no? Aleshores, des de llavors sí que vam començar amb la marca i tenim algunes ampolles etiquetades, fins i tot, que les guardem com un tresor, no? I després, al venir la guerra, doncs, el meu avi es va morir molt jove, el meu pare va continuar amb el viadoll i després, cap als finals dels anys 78, ell ja va tenir la visió de tornar a crear i posar en marxa la marca Vallformosa, i des de llavors sí que ell ho va continuar-ho i hem continuat com a cinquena generació amb la marca.
O sigui que cada vegada que feu una reunió del Consell de Direcció us sentiu interpel·lats pel simbolisme d'aquell celler, no?
Home, la veritat és que sí, perquè és un lloc emblemàtic i és un lloc on hi guardem alguna foto on hi van haver-hi les primeres màquines d'aquells temps. No?
I aquesta vegada es pensa, ai, si ho rebesavi fos viu ara, què diria?
sí, bueno, realment fa il·lusió doncs, poder continuar un negoci d'aquestes característiques i estem exportant moltíssim. L'empresa ha canviat molt els últims anys. El meu pare va tenir la visió de, sense saber idiomes, començar a exportar els productes cap a països, sobretot sud-americans, perquè és on ell es podia esplaiar,
sí.
I aleshores doncs bé, encara guardem alguns clients que els va iniciar el meu pare doncs als anys 80-85, o sigui que realment fa clients i distribuïdors que tenim d'arreu del món doncs que fa molts anys.
Ara no sé si es pot parlar d'aquesta manera, però a partir d'aquesta derivada que explicava la Queta, hi ha persones que no varen poder tenir mai l'oportunitat d'estudiar determinades carreres,
com el meu pare, per exemple.
Però que en canvi varen desenvolupar unes capacitats que ara ni persones que tenen determinades carreres són capaces de desenvolupar, no?
Sí.
O almenys aquesta sensació de dir, què tenien aquelles persones per poder...
que és la visió comercial de tirar endavant un negoci i de voler desenvolupar aquell negoci més enllà del propi territori nacional, que és on realment moltíssima gent es movia, i a més una persona que, com bé dèiem, en 100 idiomes va tenir la força per tirar endavant i per emprenar. És el que diríem avui, era un gran emprenedor, no? I així ho ha demostrat al llarg de la seva vida d'anar doncs, fent créixer l'empresa any rere any.
Com heu viscut la crisi?
Bé, la crisi nosaltres l'hem viscuda d'una forma, diríem, solapada, perquè en aquests moments estem exportant quasi el 90% dels nostres productes en diferents països.
El 90%?
Sí, el 90%. Aleshores, clar, a nosaltres tot el tema de la crisi a nivell nacional...
Del mercat interior, vaja.
Mercat interior, o sigui, sí que es va notar anys enrere, quan realment nosaltres, per exemple, havíem arribat a tenir 15 venedors arreu d'Espanya, de l'estat espanyol, i en aquest moment no en tenim cap. O sigui, són els propis venedors que tenim comercials a la zona nostra d'aquí, que fan el nostre territori,
els que fan tot l'estat,
i que aleshores es reparteix a l'estat, més un comercial que tenim a les Illes Balears. Això demostra doncs, que sí que hi ha hagut un canvi, però no ha sigut ara realment, sinó que ja va ser el començament de la crisi entre Catalunya i Espanya, on va ser que realment els productes catalans van patir aquesta crisi, i bé, nosaltres també la vam patir. Però ara, en aquest moment, degut a això, potser també ens vam espavilar doncs, a vendre a l'exterior, i en aquest moment, doncs, bé, tot i que el nostre principal mercat és Bèlgica i és Europa, Bèlgica. Però també estem a Àsia i Amèrica.
A Bèlgica, què us agrada especialment?
El cava, bàsicament.
El cava?
Sí, nosaltres també venem vins, però on realment ells els hi agrada doncs, molt el consum és el cava, no? I suposo que preu qualitat se n'han donat compte que hi havia un producte que realment doncs el preu era molt diferent i la qualitat era molt bona comparada amb els xampanys francesos, que els tenen realment molt a prop, però que realment doncs, se n'han donat compte que valia la pena aquest canvi, i així ens ho veiem per la quantitat d'ampolles que estem ara doncs, servint allà.
Quantes en serviu?
Bé, doncs en aquest mercat més de 6 milions d'ampolles.
Més de 6 milions d'ampolles se'n van cap a Bèlgica?
Sí.
I ara ha ronçat una mica el cap la Maria Baró, que se salva. que s'ha saludat, que s'ha saludat efusivament, allò d'una forma implícita amb la
Queta. És que la Maria i jo som molt amigues.
Som molt amigues. Som molt amigues i en empreses diferents. Acosta't una miqueta al micro, sisplau, Maria. Sí. Maria, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Maria Belló, que és de Caves Vilarnau.
Exacte.
Et demanaria molt mateix que la Queta, un esbós, una glossa històrica de l'empresa.
Molt bé. Vilarnau és empresa familiar, però no és empresa familiar d'origen català en aquest moment. O sigui, Vilarnau va començar l'any 49 com a empresa familiar, sí, la família Roventós aquí a Sant Sadurní d'Anoia, i en l'any 82 entra a formar part al grup de González Vías. González Vías, Jerez de la Frontera, Tío Pepe, empresa familiar.
Quina forma familiar més fàcil de poder-ho...
Sí.
Definir?
Sí,
González Vías, empresa familiar, Jerez, Tío Pepe.
I tots ubicats, no?
Clac.
Ja està, ja ens fem el
retrat. Tu dius Tío Pepe i has fet el retrat directament d'una empresa.
I nosaltres aquí ens fem un retrat com d'Espanya Canyí,
sí,
no? Una mica?
Sí, potser ara no tant, sí, no?
Ara no tant.
Ara quan es parla de Tío Pepe potser no hi ha aquella...
No, ja no
o hi ha o d'un producte una miqueta més, no sé.
Exacte,
si dir. En qualsevol cas, per la família en el seu moment allò va ser un... un trasbals,
bueno,
formar part d'un...
Suposo que en aquells moments, a l'any 82, els hi devia convindre per a BLC, sí, igual no hi havia una continuïtat de generacions, etc, etc, i el que sí que val a dir és que és una família que ens respecta molt, o sigui que és una família que entén perfectament
la singularitat.
Ells, exacte, ells saben del món dels vins de Jerez i de tota la part de Jerez, però que cada una de les bodegues que integrem dintre de la família González Vías, doncs, bueno, tenim la nostra peculiaritat. També hi ha Verònia a la Rioja, també fa poc es va incorporar Vinyes del Vero a Somontano, tenim una altra bodega al centre, al costat de Toledo, que es diu Finca Constància, i bueno, nosaltres som cava, 100% cava.
D'acord.
I llavors saben que nosaltres coneixem molt més el territori, la llengua, la problemàtica i la idiosincràsia, no? Mm-hmm. D'aquí. I bueno, doncs des del 82 que estem a dintre d'aquest grup familiar, i que sí que és curiós perquè he tingut la sort de viure diferents empreses familiars i aquest personatge, com el Pitu, el teu pare de casa vostra, és el personatge que ha fet triomfar el que avui en dia són moltes empreses familiars, no? Vaig poder viure el cas de Casademont i també és gent autodidacta absolutament i que ha crescut i s'ha fet i han creat imperis, no? I ara ens sembla... Com pot ser?
Com s'ho feien, eh?
Com s'ho feien, no?
Bé, com moltes persones
poden
dir.
No és fàcil,
No és fàcil.
No és fàcil.
I aquí estem parlant dels emprenedors, com tantes persones poden dir, molt bé, i les dones, i les mares, i les àvies, i totes les famílies que aguantaven...
Totes les dones que estaven al costat d'aquests grans emprenedors són grans dones.
Fem un parèntesi, amb permís de la Maria, tornem a la Queta. En algun moment algú us va temptar amb la compra de l'empresa?
Bé, això a les grans empreses suposo que sempre passa, no? Però si tu tens la teva idea molt clara del que tu vols, doncs això queda rellevat en un segon espai en breus moments. Vull dir, si tu tens la intenció de la continuïtat de l'empresa, per molt que t'ofereixin, home, tot té un preu aquesta vida, no?
Sí,
perquè
sí,
és veritat, perquè si no seria ridícul no dir-ho, no? Però realment, bé, vull dir, quan tu vols continuar aquesta saga familiar, realment és important tenir-ho clar i voler-ho fer. Sí. Què passarà amb la següent generació? Doncs ni idea. Jo en aquest moment sóc la presidenta de Vallformosa i estic a punt de fer 60 anys, no? I evidentment ja li dic amb el meu pare, em sembla que em jubilaré primer jo que tu, perquè no hi ha manera de fer-lo marxar, i a vegades li diem, papa, ara és el teu moment, surt, escolta, viatja, però no, a mi li agrada estar al seu despatx. No,
I el papa l'aqueta que en té 60 li deu dir, nena, encara...
Sí, evidentment. Però bé, jo entenc que el seu paper és lògic, tota la seva vida no ha fet res més que treballar, i aleshores un paper diferent d'aquest per ell és molt difícil, tot i que evidentment les decisions no les pren ell, però sí que és complexa donar-li un altre paper que no sigui aquest.
No sé si moltes persones ho podran dir d'aquí 30 anys això, però encara n'hi ha algunes que poden dir que a la seva família hi ha hagut persones que tota la seva vida no ha fet altra cosa que treballar.
Sí, sí, realment el meu pare és un d'aquests.
I es diu d'una manera allò, amb reconeixement,
sí, sí,
però també
no.
assumint, sí, sí. Assumint sí, sí. Com és la vida d'una persona que només ha dedicat la seva vida a treballar.
Sí, sí.
És la seva passió.
Que és la seva passió, eh?
És que jo sempre ho he dit, em diu, és que estic treballant, és dir, que és el teu hobby treballar, o sigui, no, per ell no era un esforç estar el diumenge al despatx, o sigui, per ell era el seu hobby, si no, no ho hagués fet.
Entenem, però, que no és normal.
No, i és que no ha de ser així.
No ha de ser així, eh? D'acord, dic perquè aquest anàlisi afegit també és bo, eh?
No, i tant.
És bo que sigui així, però era així.
Hi ha d'haver-hi temps per tot, hi ha una família al darrere, ja tens uns fills...
Més complicat per l'entorn que per la persona.
Exacte, hi ha amics, i per tant això és molt important, i sobretot quan et passen temes com els que m'ha passat a mi, de quedar-me vídua fa 7 anys, i que per això una mica la tertúlia d'avui era encaminada a parlar-vos del sopar solidari, no? Que realment, doncs, degut a això, doncs, te'n dones compte que realment els amics són molt importants a la teva vida, i que els hagis de retrobar arrel del que et passa a tu, jo ho recomano a tothom, no? No deixeu mai de veure-us amb els vostres amics, i seguiu això, perquè són molt importants a la teva vida.
Però vaja, han d'apareixen els moments difícils, eh?
Sí, sí.
Si no apareixen és que no ho són, eh?
Exacte. Vaja, no, també t'hi trobes amb això.
També t'hi trobes amb això, eh?
Sí,
segurament
sí,
també.
Encara que no ho sembli, però sí.
També t'hi trobes, eh? Sí, sí. Hi ha de funcions, però que no són físiques, que són emocionals.
Exacte.
Encara que d'això. Saludem a la Meritxell Mallen. Meritxell,
bon dia.
Bon dia de nou. La Meritxell, que va aterrar a Sitges fa 3 mesos.
Justament 3 mesos.
Venia de Barcelona.
Exacte.
Venia d'una cadena d'hotels.
Exacte.
I el seu últim hotel ha estat...
Bueno, ha estat la cadena sencera, perquè portava 21 hotels, però només el que era grups i esdeveniments, congressos i convencions.
I es pot portar?
Es pot portar.
Es pot portar.
Sí. M'ha caigut el cabell, però es pot portar. No.
És a dir, la gestió d'esdeveniments amb 21 establiments hotelers.
Exacte.
I a l'hotel l'Avinguda Sofia et dediques la responsabilitat?
Soc la directora comercial.
Ets la directora comercial.
Exacte.
Sitges ven.
Sitges ven, sí.
Es pot dir així.
Ven, sí. Tant turísticament, evidentment, com a nivell congressos, és la segona plaça més important després de Barcelona.
Després de Barcelona. Mm-hmm. Barcelona ven.
Barcelona ven molt. Barcelona ho ven tot, crec.
Sí? Es pot dir així?
Sí, totalment.
Barcelona ho ven tot.
Barcelona, a nivell congressos, crec, si no m'equivoco, és la tercera opció d'empreses per fer els congressos i les convencions.
La tercera opció?
A nivell mundial.
Sí. Per tant, tot el que, no sé si dir, tot el que pengi de Barcelona...
Ens ho quedem nosaltres. Aquesta és la meva feina.
D'acord, perquè en aquest cas arriba la Meritxell aquí amb uns determinats objectius, hem de suposar.
Exacte.
Que són
fora de temporada intentar vendre l'hotel a nivell més potser congressual,
sí.
Perquè s'ompli entre setmana, és a dir, evidentment juny, juliol, agost i setembre tenim unes estadístiques molt bones de percentatges d'ocupació, però la resta de l'any es mouen entre un 48 i un 53, i això s'ha d'augmentar.
D'acord.
I aquesta serà la meva feina.
O sigui que, de fet, seguim parlant de turisme de temporada, en el cas de Sitges, més que Barcelona. Suposo
sí,
que Barcelona...
Sí, sí,
aquest,
sí.
Aquest...
Bueno, és que Barcelona fluctua moltíssim i sempre està molt plena. Depèn del que et digui a l'iPhone de si fa bon temps, la gent agafa un avió a Barcelona. És així, és un turisme molt d'avui per demà.
D'acord.
Sí. Molt això de tants molt, mesos vista està passat de moda.
Molt d'impuls. Està passat de moda, això
està
de les reserves?
Està passat de moda,
Sí?
Sí.
És a dir, d'impuls, bàsicament,
sí,
allò,
sí.
Fa bon temps, vinga.
Exacte.
Però tot el turisme en general, no? O sigui, tots funcionem una mica per impuls.
Sí, però abans potser el plantejament era molt a mesos vista, tant a nivell empreses com a nivell particular.
Sí.
D'aquí 2 mesos aniré a Barcelona, d'aquí 3 mesos aniré a Sitges. Sí. Ara és... exemple, abans d'ahir em van confirmar un congrés pel dimarts que ve.
Sí.
Això és la moda des dels últims 2 anys, dos i mig, que tu et tornes boja.
Sí.
Però que és...
Però que saben que donaràs el servei, i això ens passa
en
casaments, i això ens passa amb els eventos que organitzen.
Però això passa en totes les empreses, no només a nivell turístic, sinó a nivell de totes.
A nivell de la crisi econòmica mundial, van per pressupostos, ara tenim una petita partida per fer una reunió. Som-hi, ja. ja, aquest mes.
Ja, sí, 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 sí.
Per
sí.
això ho veiem també amb els nostres fills, no? Nosaltres abans ho programàvem tot amb molt més temps, ells ho programen d'avui per demà les
perquè
coses.
Perquè ells viuen el ja.
Sí, el ja. Viuen el dia, viuen el moment.
Ara sí, 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 sí. Ja no te'n mates un dia i una hora. Tantes vegades que havíem parlat de la planificació i que si no sé què i que si Sitges i tal, i ara resulta que tot va d'un dia per altre i si fa bon temps i si fa bon sol.
Però hem d'estar posicionats també, eh?
I tant, sí,
amb,
i tant.
Amb de... La marca ha de sonar i ha de continuar sonant perquè la gent pugui decidir al final o l'impuls d'aquest sigui Sitges.
Doncs vinga, ens posem per aquí. Aquest Sitges Anytime, aquest vídeo, fantàstic. Ha agradat al sector?
Sí. Sí. Hi han participat i vull felicitar tot l'equip, que especialment a la Mar Alonso, que ha sigut la que ha portat una miqueta a la direcció del vídeo aquest. Ha sortit un vídeo fantàstic, molt dinàmic, molt potent. A més, que té les seves variants monogràfiques per cada esdeveniment que hi ha a Sitges, perquè hi ha moltes hores de gravació, i la veritat és que bueno, ja s'ha convertit en un vídeo viral. El segon dia portava 168.000 visites, i en dos dies això vol dir que poc que ens hi posem tots una miqueta i comencem a fer córrer la veu, que és el que estic fent ara, tots hem d'entrar i veure, però aquest vídeo, que la veritat és que està molt bé, i representa molt el que és Sitges, és molt, molt imatges, molt flaixos de tot el que hi ha, i com que hi ha moltes coses és molt dinàmic, perquè clar, si no cabria tot en un vídeo de quasi 3 minuts, per tant ha d'estar molt, molt comprimit, i la veritat és que és un gran producte promocional.
Quan es realitza un vídeo d'aquest tipus, hi ha un encàrrec i hi ha un objectiu. L'objectiu és...
Bé, que encisi el que el veu. O sigui, l'objectiu és que el que estigui veient aquell vídeo digui, això és el que vull jo. I més, el que hem comentat ja moltes vegades, que cada vegada les motivacions de vacacionals són diferents. O sigui, el sol i platja és imprescindible, vull dir, en destinacions com nosaltres és imprescindible, però com sempre diem, es consumeix molt menys ara el sol i platja per raons estètiques i per raons de salut, etc. Però has de continuar omplint totes les hores del dia que tens de vacances. Aleshores, com més activitats o més coses puguis fer, tots ho fem. Aleshores, Sitges té aquesta virtut, que Sitges té moltes ofertes complementàries, a més del sol i platja, i és un dels grans atractius que tenim, i s'ha de continuar potenciant, vull dir, sobretot el que sempre estigui succeint alguna cosa a Sitges. I diu, és que jo vinc a Sitges un cap de setmana i sempre hi ha algú, cony, per això vens, i per això ho fem també. No? O sigui, hi ha una societat civil molt activa, que és la que està sempre constantment organitzant quan no és una prova esportiva, una prova cultural, un esdeveniment cultural, en fi, vull dir, que no tot està centrat en un sol... Hi ha una oferta gastronòmica fantàstica, i en fi, no sigui nocturn que... Uh-huh. Tu comentaves al començament.
Sí, ho dic per si aquesta és ara. No sé si dir si aquest és el repte, si aquesta és la... Si hi ha algú aquí que és hores d'ara el que, no sé si dir, està en dissonància amb la resta de propostes que d'alguna manera estan llançant-se, sigui el vídeo, sigui les diferents propostes gastronòmiques que ha fet tant el Club de Tas com tots aquests establiments sitgetans que s'han embarcat en el tapa-tapa i en la tapa de l'any, etc, etc. Hi ha molt moviment en aquest aspecte, i en canvi és evident que en l'oci nocturn, en tot el que fa referència a l'oci nocturn, hi ha una certa corrent que assenyala que cada vegada o es va degradant a poc o no hi ha una renovació en l'oferta d'oci nocturn, i això està preocupant també, no sé si d'alguna manera també la Meritxell, allò, acabada d'aterrar i amb els clients a l'hotel, etc, ha pogut constatar si hi ha a vegades algun cert comentari sobre l'oferta de Sitges, sobre les mancances d'algun tipus
de... nocturn? De no hi ha hagut cap comentari envers això, no per res. Per res, amb aquests 3 mesos
sí, sí, sí.
meus.
Per això pregunto, si d'alguna manera algun comentari sobre...
No, per res, al contrari. Al contrari, tota l'oferta gastronòmica que deia en Joan Anton, superimportant, la gent busca molta més qualitat relacionada amb el turisme sol i platja, la idea que tenen a la idea que es troben, i això dona una categoria superior, diguéssim, al destí. Uh-huh. Al destí, però com a oci nocturn. No hi ha res.
Com a oci nocturn.
Aviam, Sitges ha estat un referent i Sitges és part del... Sitges és el que és gràcies a l'oci nocturn que havíem tingut de sempre. Sí que és veritat que el ser el referent com érem abans no ho és en aquests moments per diverses raons. O sigui, primera perquè les altres poblacions que hi havia al voltant tampoc tenien l'oci nocturn que tenen ara. Després també i no dic que estigui malament, sinó tot el contrari, vull dir, tots els controls que hi ha de l'alcoholèmia, la conscienciació que hi ha de la gent de no conduir si estàs bevent, i clar, l'oci nocturn no necessàriament per passar-t'ho bé has de beure molt, però es beu. Però es veu. I aleshores avui dia sabem tots que amb poca cosa, doncs dones positiu. Vull dir, i no vol dir que estiguis, que no puguis ser capaç, però bueno, no tens els reflexes que podries tindre amb el 100% de consciència. Però sí que t'he de dir de que s'ha de buscar l'equilibri. És molt difícil. Sí que li fa falta més oci nocturn. Li fa falta més oci nocturn del que té actualment, sobretot per determinats segments de clients que tenim. El que passa és que és molt complicat. Vull dir, la gent està molt sensibilitzada amb els sorolls, amb les molèsties, i qualsevol cosa, o qualsevol proposta, ja no sigui qualsevol acció que es faci, sinó qualsevol proposta, hi ha el primer hi ha un rebuig per part de tothom. Has de convèncer de que no d'això. Això és bo o és dolent? No ho sé, però, i també ho he dit més d'una vegada, la major part de gent que ha vingut a viure a Sitges, que ara s'està queixant del soroll d'això, ha vingut aquí per la marxa que hi havia. Vull dir, coneixia Sitges per la marxa.
Sí, i amb tots, això també et dono la raó, que hi ha molta gent que està vivint al centre mateix o al costat d'un 2 de maig, i ja fa molts anys que està aquest 2 de maig obert, sí, i ara s'estan queixant del soroll. Sí que potser hi ha més soroll ara del que hi havia, però sempre n'hi ha hagut.
Potser s'han fet grans.
No, perquè hi ha gent jove també.
Però ho estaven més abans, que ara.
Però ja són molts sentits, tampoc és molt abans, no? Abans es fumava per tot arreu. I ara Déu me'n guard, que se t'ocorreixi, no? Fumar de tots quins
llocs. I el que deies abans, també jo almenys ho noto, perquè també tinc adolescents a casa, i sí que són molt conscients de que qui porta el cotxe no ha de beure. I s'ho van tornant. És un tema que tenen com molt assumit, com el fet de que ara no es pot fumar en llocs públics, no? I ho han assumit com una cosa normal, lògica, i ja saben que de tant en tant a aquell li toca, que aquell dia no pot veure el
cos, no,
el qual, exacte,
i una bona solució també.
Es tracta, però, d'ampliar l'oferta, de renovar l'oferta?
És igual.
Tot juga.
Sí, sí, és igual. Jo crec que hi ha part de les dues coses. Aquí havíem tingut referent, o sigui, havia estat un referent amb discoteques Sitges, de renom, les dues, vaig ser el primer patxà que hi va haver-hi, va ser aquí Sitges, i va ser referència. Ibiza, dit per veu de l'alcaldessa, és el que és, en part gràcies a Sitges, perquè d'aquí quan tancaven, pum, la gent s'anava cap allà, tots els discotequeros i els promotors. Teníem l'Atlàntida, i avui dia hi ha poca oferta, inclús per la gent local, no per la gent que vingui de fora, sinó inclús per la gent local, o sigui, pels joves d'aquí Sitges, que difícilment tenen un espai. Per cert, que Patxà, me sembla que aquest estiu es torna a obrir, o sigui, tindrem una altra bona referència.
Vostè hi té alguna cosa a veure?
Jo no.
Algú de la seva família hi té alguna cosa a veure?
Sí, però jo...
és que quan diu no, jo no.
Jo no.
És que ho sap tot. És que
ho has preguntat
tot. No. Hi ha alguna cosa de sang, però...
És un grup qual hi ha algun nebot de que volen tirar endavant,
aviam si funciona.
Il·lusió en tenen molta, i el producte és bo. El que passa és que bueno, s'ha de combinar l'equilibri aquest d'intentar no molestar massa, perquè segur que molestarà
d'acord, com que parlàvem però del marc legal, què té Maria, el marc legal en les begudes ha afectat d'alguna manera també a les empreses? La Maria esbofega, aquesta?
Jo penso que sí. A veure, el consum als restaurants ens ha afectat molt.
Molt.
Perquè la gent es medeix molt, perquè nosaltres tenim un producte que no és d'alta graduació. O sigui, no estem parlant de destil·lats, estem parlant d'un cava d'11 a 12, no? Competim amb la cervesa també, la cervesa és baixa.
Suposo que competiu molt amb la cervesa ara, no?
Sí.
Perquè no sé si alguna vegada que algú de vosaltres deu haver pensat, escolta'm, si haguéssim fet cervesa ens faríem d'or. Perquè...
Bueno, ara no ho sé, n'hi ha tantes. I
que... Sí, bueno, suposo que també hi ha la seva competència entre elles.
Sí,
però és que comparativament el consum de cervesa ha augmentat moltíssim.
Sí, perquè nosaltres tenim el hàndicap de que el tipus d'envàs, l'ampolla és de 750, el que nosaltres voldríem potenciar i sobretot ara a l'estiu, és que la gent faci la copa de cava en lloc de la canya, i això vol dir que el cava ha d'estar fresc, que no faci gaire estona que estigui obert, el restaurant llavors ha de posar la copa més cara per si perd part de l'ampolla, i llavors recuperar-ho, llavors tot això ens va una mica en contra. En el moment de consum.
Per normativa per no repetir-me, estic completament d'acord amb el que diu la Maria. No?
A fora passa el mateix, Queta?
No,
quan a l'exportació...
Jo vaig a Bèlgica i allà veuen cava quasi per esmorzar. No té res a veure. O sigui, ells obren una ampolla de cava com res. O sigui, quan et venen els distribuïdors a casa, una ampolla de cava dura el temps de posar-la a la copa i ja està, i en pots obrir una altra. Vull dir, a vegades dius, bueno, com aquesta gent poden
Queta,
arribar...
Quin saque, eh?
No, de veritat. O sigui, es veu molt la diferència de, inclús no sols aquí, sinó si te'n vas amb altres províncies d'Espanya, com la Rioja, no veuen tanta cervesa i veuen vins. Sí. I nosaltres aquí ens està costant molt agafar l'hàbit de veure una copa de cava o una copa de vi per un aperitiu. Ens està costant molt.
I el vi encara més.
Hem instituït la... Encara potser. Sembla que la gent hi va entrant una mica en demanar una copa de cava a vegades...
Però hem instituït la cervesa, això sí, eh?
Sí, evidentment.
Marcar un abans i un després quan es va convertir en beguda de nit. Abans parlàvem del patxà. Al patxà al començament no hi havia cervesa quan es va obrir el patxà. O sigui, demanaves una cervesa i no en tenien. No existia, tot era beguda llarga, tot era beguda llarga o refrescos, però la cervesa pràcticament no existia. I a la que la cervesa es va introduir de nit va ser quan va agafar aquesta volada. Però jo et dic, al començament al patxà no hi havia cervesa, vull dir, els primers anys.
A veure si... Proposa-ho.
Ha de trucar...
Canviar cava per cervesa.
Maria, ha de trucar aquestes persones que coneix.
Sí, aquests coneguts sempre.
No, però que estaria molt bé que una colla d'amics agafessin una ampolla de cava i ja està, no?
I que repeteixis
allà. Jo som un gran bevedor de cava, i de vi.
És una beguda que, a més, et senta molt bé, perquè és digestiva, vull dir que, perquè... després d'un sopar, veure't una copa de cava va fantàstic.
Ho veu notar amb les vendes quan es va posar en marxa aquesta normativa tan estricta de...
Home, la gent està molt conscienciada amb aquest tema, sobretot que quan vas a vegades a un restaurant dius, oi no, tota una ampolla no, perquè després què farem? Que no, perquè després s'imparen, que la meva feina, que el carnet, la gent està molt conscienciada.
Ja no se'n deuen fer de benjamins, ja no en fa ningú.
A veure, el mercat d'exportació el torna a demanar.
El torna a demanar?
I tant, nosaltres estem a punt de comprar ara una maquinària per fer ampolla petita, i no ho havíem pensat mai en la nostra vida, però és que el nostre client principal ens ho està demanant, però ens està demanant per vendre com a mínim 1 milió d'ampolles.
Ho dic perquè l'ampolla petita pot ser aquella solució que deia la Maria, no?
Sí.
Què passa?
Sí.
Que no, us teniu por de que us quedi...
Aquí no, en aquí si no massa, és aquí, amb el tema d'aviació o amb el tema
d'hotel o d'hotel. El que ens comencen a demanar és la mini.
Sí.
La mini, que és
el
375. És la mitja, que en diguem. I llavors aquesta, sí, perquè almenys podem fer 2 o 3 copes, no? Perquè si no, aquella petita, a mi me'l compren per les àvies, que estan soles a casa.
Sí.
Com que està sola, pues, dic, home, pues, compren-hi un parell o tres, perquè si no, pobre...
Després de dues ja, però és igual.
No és el més habitual, la gent tampoc. Aquí al mercat d'aquí no és el que demani.
Que no te la trobis a casa estesa, ara.
Amb allò, 4 bombolles.
4 bombolles, què demanen les persones que venen a un hotel a Sitges? Si és que quan es va a un hotel de determinada categoria, com és el cas de l'Avinguda Sofia, el client també s'ha adaptat molt a una determinada oferta o es veu capaç de sol·licitar qualsevol tipus de servei. Si és que, d'alguna manera, la demanda ha generat una clientela que cada vegada sap més el que vol.
Evidentment, la clientela que busca un hotel com l'Avinguda Sofia sap el que trobarà i sap el que pot exigir pel que paga, evidentment. També hi ha el típic client que et demana coses que no saps ni com fer-t'ho, però que ho acabes fent. En una reunió l'altre dia ens van demanar si podíem anar corrents a comprar un cocodril inflable. Doncs ho vam fer. Doncs són coses que passen als hotels, molt estranyes però molt divertides també a la vegada. I com a client particular, som clients exigents, Són clients molt exigents, sí.
Puc fer jo l'incís?
Sí,
puc
tant. I tant, i tant.
Què et demano? No, però és clar, nosaltres tenim oferta alternativa a la gent de Sitges. Nosaltres què busquem? Busquem el client que arriba a Barcelona, busquem el client que arriba a Sitges, com a focus potents d'interès i sobretot per un nivell també.
Vosaltres vols dir Vallformosa i Vilarnau,
Tots els que fem enoturisme, no?
Exacte.
Incloc. I llavors què volem? Volem que també ens ajudeu a dir, tenim una oferta molt propera.
Ens demanen consell per anar a visitar caves, per anar a visitar bodegues, per anar a fer cates. Llavors nosaltres els dirigim a algunes bodegues, també Déu va vindre durant un plànol amb totes les bodeguetes que podien i assessorem bonament podem als clients a
partir d'ara ja podem posar-ne dues més a la llista.
Vilarnau
i Vallformosa.
Ja es pot parlar a partir d'unes ampolles de cava.
Aquesta era una pregunta tan teledirigida.
No, però ara s'està, hi ha el programa aquest de naturisme que està fent la cotització que l'altre dia hi havia la vostra comercial, abans hi va haver la reunió. I jo crec, jo crec que val la pena aprofitar-se bé perquè pot ser, sobretot a la que s'integrin els hotels, a la que s'integrin els hotels dins les taules de naturisme, podrà funcionar molt
és
millor.
Important, sí, perquè, és molt important, perquè, com deia la Maria, és un tema que, a més, la gent que ve de fora i que potser hi ha un dia que no hi ha sol i dius, què faig aquesta tarda? Doncs anar a visitar unes caves, anar a saber com es fa tot el procés del vi del cava. És molt interessant per qui no ho hagi vist mai.
Deixem ser dolenquet a tothom que va parar a Codorniu o Freixenet?
Les empreses
pregunto,
ells ja ho tenen muntat, suposo, d'una altra manera, però nosaltres treballem
més
també
amb tratge mida.
Nosaltres els clients
ho dic per si això, Torres, Codorniu, Freixenet són aquells tres d'estil. Hi ha molta
més
varietat,
ens demanen
més bodega petita. Ens demanen coses més petites,
bodega petita, tradicional, que sigui més de tu a tu, una cosa més particular, i ens estem plantejant crear un producte que sigui un cap de setmana enoturístic.
Entesos, aquesta
és la visió d'aquestes plataformes.
I des de turisme estem treballant
per aquest objectiu,
no? És això,
i que cadascú de nosaltres també s'especialitzi una mica, no? Nosaltres som una bodega com molt flexible, amb un espai, amb un entorn molt maco, i que ens permet crear moltes coses a mida. Que volen castellers, posant castellers. Que volen fer un festival de paelles, fem festival de paelles. Que volen fer marxa nòrdica i tema de ioga i no sé què, doncs fem, no? Ho fem una mica tot perquè anem a buscar aquests grups de dir activitats.
Ha donat tota aquella sensació?
No, és que és veritat.
És que ha donat tota aquella sensació. Fem de tot i també fem vi.
Però és que al final l'activisme és una mica això, és demanar el que ens vulgui el client. Si volen una cata amb xocolates, fem una cata amb xocolates. Si volen fer un bingo amb ampolles de vi de cava, doncs fem un bingo amb ampolles.
Perquè deuen acabar bé aquests bingos,
La gent s'ho passa bé i és el que diu la Maria. Nosaltres ara com a empresa estem oberts a el que el client ens demani i nosaltres doncs els hi podem oferir el que ens
d'acord. Una qüestió encara per la Meritxell. El preu és un incentiu?
El preu és un incentiu, sí.
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 Molt important o menys important que fa anys enrere?
Depèn de l'oferta. Depèn del producte que tu tinguis, tu saps on pots moure't de preu. Evidentment sí que és un incentiu, però també, com a Vila Sofia, tenim un públic molt dirigit.
I ho dic per si Barcelona també ha marcat uns certs límits, uns certs màxims.
Si segueixes els preus de Barcelona, et pots tornar boig.
Sí,
perquè tenen la seva manera de mesurar els preus és poden canviar de preus 3 cops al dia. Sí.
Clar, comercialitza tot per internet i aleshores és molt dinàmic, és igual que els avions, tu agafes i mires el bitllet d'avió i et costa
i t'ha pujat 20 euros.
Els hotels passa el mateix en funció de la demanda que va tenint,
però vull dir que tu es pot definir com a molt dinàmic i un altre dirà, escolti, a mi em sembla una presa de pèl si ets d'estar pendent allò durant tot el dia, veure quina hora està això en un preu o està en un altre. Jo vaig a un hotel, a una destinació, que em poden oferir un preu i dir, miri, val això.
Exacte.
I no a les 10 val això, a les 2 val això, i a les 8 del vespre
valdrà
una altra cosa.
Depèn del
destí.
Depèn de la demanda que hi hagi.
No, està clar.
Nosaltres tenim uns preus més estàtics, Sitges en general, que Barcelona...
Ho dic perquè deu haver un client que també deu agrair allò un cert preu estàtic, no?
Ja
no dic que això sigui com la temporada d'hivern o la d'estiu o la pensió completa, que
un mes abans els preus no es belluguen. dos mesos abans.
Sí, sí. I quan arriba un dia...
La setmana, exacte. Però clar, a la que es va acostant, aleshores és molt més dinàmic. Mm-hmm. T'interessa és omplir. Que tens moltes habitacions buides, bum, vas baixant el preu, perquè o sigui, no sempre està pujant.
No, està clar, està clar. Mm-hmm. Maria, aquest, el preu és un...
Bueno, no, el nostre cas depèn. O sigui, el preu, hi ha el preu de compra per volum, no? I el preu d'una ampolla.
Com a empresa tens diferents tarifes.
Però és a dir, heu hagut d'ajustar molt o...
No, nosaltres hem pogut pujar preus als distribuïdors nostres d'exportacions. No ens hem quedat...
No volem arribar a les 11 sense que l'aquest expliqui això del sopar solidari.
Sí, evidentment.
Té 3 minuts per explicar-ho.
Molt bé, és un tema molt important.
Su tiempo empieza ya.
És un sopar solidari que és el 7è any que el fem. Aleshores, això ve arrel de que jo em vaig quedar vidua ara fa 7 anys i vam començar a dintre el marc de l'empresa el tema de responsabilitat social corporativa. En aquell moment se van presentar diversos projectes. El meu marit en el primer sopar encara va poder assistir perquè es va fer l'any 2008, el mes de febrer, i ell es va morir el juliol. I aleshores, doncs, quan ell es va morir, va haver un any que no es va fer, per això coincideix sempre la data de la seva mort amb el sopar. Però passat el primer tràngol, que va ser molt dur, doncs vaig pensar que era un tema que es tenia que continuar i que, evidentment, el tema del càncer el volia portar endavant. Quan es va presentar, vam començar el tema de responsabilitat social, doncs vam pensar, se'm van presentar diversos projectes i un d'ells era treballar amb l'Institut Català d'Oncologia. A partir d'aquell moment doncs vaig tenir clar que era doncs amb l'ICOM qui teníem que treballar, ens vaig tornar a veure, ens vam posar d'acord i a partir d'allà doncs hem anat fent aquest camí plegats. Fins que fa 3 o 4 anys, aquest serà el quart any, que vaig conèixer també el Joan Ríos, que és d'Amper, de Vilafranca, vaig pensar que també teníem que fer alguna cosa pel Penedès i que també seria bo que una part dels diners que nosaltres recollim en aquest sopar solidari doncs anés destinat a l'associació Amper. I és el que fem. Aleshores repartim en aquests moments el 80% per l'ICO, que cada any és un projecte diferent, sempre adreçat al malalt de càncer, i després el 20% doncs, per Amper, que el que fan és portar gent que han de fer radiologia a l'Institut Duran i Reinals i ells se n'en cuiden del transport. Aleshores, el que fa això és que els familiars no han de desplaçar-se a acompanyar el pacient i a més es fa com una xarxa d'amistat dintre els mateixos malalts que van a fer el mateix tipus de tractament.
Dia i hora del sopar?
El sopar és el proper dia 10 de juliol a les 8 del vespre. La gent que vulgui que estiguin interessades poden adreçar al nostre email sopar.solidari@vallformosa.com. El preu del tiquet són 95 euros, des del primer any sempre ha sigut el mateix preu. Estem molt contents perquè cada any pràcticament es pot dir hem omplert doncs una sala que tenim molt maca, que està al costat de es diu la cúpula, i que aquest any, a més, al fer el 150 aniversari, tenim el gran honor de que presidirà l'acte el president Mas.
Això serà el 10 de juliol.
10 de juliol. I que ens ve de colar també com a... Sí, sí, Joan Maria Pou de RAC1 serà qui portarà el model de l'acte.
Fot-li, queta. Queta, Meritxell, Vinyet, Maria, gràcies. Joan Anton, gràcies. Tornem-nos i més.
Gràcies. Molt bé, gràcies.